Doncs mira, avui hi ha tot un seguit de dies mundials i de dies internacionals, però crec que n'hi ha dos de força principals. Un d'ells és que avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, per conscienciar-nos d'aquesta malaltia. I l'altre, que avui també és el Dia Internacional de la Pau. Curiosament, l'any 2001, l'Assemblea General de la ONU va decidir designar aquest dia també com la jornada de la no violència i de l'alto el fuego, per entendre'ns. Justament el dia en què Vladimir Putin ha dit que s'ha de mobilitzar a 300.000 reservistes no per anar a fer la pau, sinó per fer guerra. En fi, són curiositats del dia. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimecres a la meitat de la setmana, 21 de setembre, hores d'ara, amb 22 graus a la ciutat de Lleida, buscarem tot seguit la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Estarà amb nosaltres el Cosme García, amb la seva entrevista a Cosmopolita, i parlarem de llibres. Ja saps que aquesta temporada, la Llibrera't, amb l'Anabel Ramos, l'escoltarem els dimecres, arribant a la una, abans, a tres quarts d'una, per entendre'ns. A partir de la una, al migdia de COPE Lleida, doncs les noves tecnologies, a l'InfoCOPE Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero, i a partir de dos quarts, de dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia, doncs amb... on parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Per tant, això què vol dir? Doncs que t'acompanyem des de Lleida, des d'ara mateix, i fins a arribar a les dues de la tarda. Amb 22 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i quedaran també al final del dia alguns intervals de núvols baixos, però no s'esperen precipitacions. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes de 28 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima serà de 27 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels ennuvolats al principi, tendint amb el pas del dia que quedin intervals ennuvolats, i al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna a partir del migdia i no es descarten alguns ruixats ocasionals. Si parlem de les temperatures, demà seguiran baixant lleugerament, a màximes de 27 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 26 serà la màxima a Lleida capital, de 24 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A veure aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem amb una bona notícia. Fins i tot l'hem d'anunciar perquè normalment no n'hi ha tantes. Però vaja, el Menà ja pot tornar a consumir aigua de boca després de la incidència del mercuri. Les analítiques que s'han dut a terme al dipòsit municipal apunten que ha estat un episodi lleu de contaminació. Recordeu que a la font de la plaça 11 de setembre d'Almenar va detectar un alt contingut en mercuri, automàticament es va tancar aquella font i es va recomanar, bueno, es va prohibir, de fet, no fer anar l'aigua de boca ni per beure ni per cuinar. Bueno, doncs ja està subsanat. Amb successos, desmantellada una nova plantació de marihuana a Lleida. És en una zona boscosa a Abella de la Conca, al Pallars Jussà. I en una altra actuació, els Mossos han detingut dos homes a Sort per tràfic de haixís. Amb crònica judicial, l'acusat d'abusar sexualment de la germanastra a Lleida quan ell tenia 18 anys i ella 11, ha reconegut els fets en el judici d'aquest matí a l'audiència de Lleida i ha acceptat una pena de 2 anys de presó. Tot i que la fiscalia demanava inicialment 5 anys de presó, finalment les parts han acordat rebaixar la pena en aplicar-li els atenuants de reconeixement dels fets i de reparació del dany, ja que ha indemnitzat la menor amb 2.500 euros. El pacte entre les parts li imposa també la prohibició de comunicar-se o acostar-se a la nana a menys de 50 metres durant 4 anys, així com un any de llibertat vigilada. El noi va aprofitar que estava sol a casa amb la germanastra per fer-li tocaments mentre miraven l'ordinador al setembre del 2020. canviem de tema perquè la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya estima que la producció d'oli d'oliva pot caure fins a un 52% aquesta campanya i se situarà entorn de les 19.000 tones respecte a les 39.000 de la passada pels efectes de la sequera, la calor i les glaçades. Així estarà per sota de la campanya 2018-2019, una de les més baixes dels darrers anys, amb 20.600 tones. Tot i això, l'arribada de pluges en les properes setmanes podria millorar la situació dels cultius, però la Federació veu difícilment recuperable aquesta producció. I parlant de pluges, i parlant també de fruits de la terra, doncs, mira, per altra banda, les previsions meteorològiques fan preveure una temporada bona de bolets amb una producció mitjana d'entre 50 i 60 quilos per hectàrees. Les pluges i les tempestes de finals d'estiu han salvat la temporada. Ens expliquen que si no hagués plogut no estaríem collint absolutament res, ho ha assegurat l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que fa anys que estudia aquests fongs. Tanmateix, Martínez recorda que les tempestes han estat molt localitzades i per això cal fer una feina d'investigació prèvia per saber on ha plogut i anar-los a buscar allà. Les pluges també han avançat la temporada uns 15 dies i s'han recuperat les dates de principis mitjans d'agost que feia dècades que no passava. El president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, parla que es mostra partidari de regular la collita de bolets, però que es mostra totalment en contra de prohibir-la.
Les administracions volen fer regulacions, volen fer prohibicions. Nosaltres estem d'acord en que alguna regulació s'ha de fer, però no prohibir. I aquí hem de buscar un equilibri. Hem de pensar que els boscos, la major part, són privats, per tant, tenen un propietari privat i que tenim un accés tradicional al bosc per fer-ne un ús, diguem-ne, cívic i un ús, doncs, de contacte amb la natura. Per això demanem aquest civisme a tota la ciutadania perquè se segueixi mantenint aquesta tradició d'aquest lliure accés al bosc.
Per això demanem aquest civisme, perquè ja han trobat que en aquests primers dies en què la gent ha anat a buscar bolets han trobat accions incíviques en més d'un punt. Ja sigui per deixar brossa, deixalles, o per agafar el que no s'ha d'agafar. Ja sabeu que els bolets, escolta, si són petits, no els agafis. S'han d'agafar d'alguna manera perquè allí pugui seguir havent-hi i no arrasar per on passes. En fi, civisme. Civisme, és la paraula màgica. Marxem cap a la ciutat de Lleida. Les festes de tardor del 2022 recuperen la plena normalitat i consoliden horaris per afavorir la conciliació. Manel, Sexeni, Ratpenades, Jessica Abú o Coers són alguns dels grups que actuaran a l'escenari de Rovira Roure. L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, destaca que el programa de les festes de la tardor 2022 és plural, modern i a la vegada manté l'essència tradicional.
Hem treballat per dissenyar unes festes que siguin plurals, és molt important, és a dir, que arribin a tots els públics, que siguin modernes, que mantinguin també la seva essència tradicional, perquè en la festa també sempre hi ha tradició, i que aglutinin la diversitat de la ciutadania de la nostra ciutat.
També hi haurà un escenari a la plaça Sant Joan i un altre a la plaça de la Paeria, però principalment a Rovira Roure, a partir d'aquest proper dia 28, en el que actuaran Manel. I acabem amb notícies econòmiques. Una, ajudes de 10 milions per als barris de Lleida. La Generalitat considera subvencions per rehabilitar prop d'un miler d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica a 11 barris de la ciutat de Lleida. I l'altre, un que ja va succeir ahir, però que te l'explico avui, l'IVA del gas natural baixarà del 21 al 5% a partir de l'octubre i fins a final d'aquest any. La rebaixa inclou comunitats de veïns i s'aplicarà també a pèlets, briquetes i llenya. El govern central convencerà les plantes industrials que redueixin el consum de llum en moment d'emergència. És curiós perquè aquesta rebaixa ve ocasionada única i exclusivament per l'arribada de l'hivern, perquè s'acaba el desembre i no el gener, i no inclou el gener o el febrer. Què passa, que el gener ja no encendrem la calefacció? O ja preveuen que el gener s'haurà arreglat tot, haurà baixat la inflació i el preu de tot? Bé, un pegat més, però vaja, no li anem a fer mala cara, eh? Del 21 al 5% l'IVA al gas natural. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs crec que s'ha acostumat perfectament bé a aquest nou tram horari perquè m'arriba puntualíssim. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Primer faig l'Àngelus a les 12 i després ja m'incorporo.
Va, dona temps. Encara et vaig donar temps. Pots
sí,
arribar bé.
Sí, home. Mentre el senyor Alberto i Carlos Herrera van marxant allí a Madrid, jo vaig venir a Cope Lleida. Bueno.
Escolta, entrevista a Cosme Polita. A més, crec que... Home, no és la primera, però ja segueixen de les primeres en convidar a l'estudi, físicament.
Bueno, és que, bueno, avui he convidat amb una persona que quan ha entrat, dic, jo no sé si ve en representació de la Casa d'Andalucía, però jo de que va vestida idènticament.
Ah, sí? Sí.
Sí, sí. Jo no sé si és l'Anna Sánchez de la Prada aquella o la del Pedro J. Ramírez, però no. No, és l'esposa d'un bon amic meu i que, a més, és una gran musicòloga i, a més, és una gran pianista i que fa temps que no la tenim aquí, però a Cope Lleida ja havia estat al Carrer Acadèmia 17. Allí venia molt. Aquí no havia estat tant.
Fa molt temps que no som al Carrer Acadèmia 17. Eh?
Bueno, però fixa't si fa temps que no li feia entrevistes a la Marta Torrelles. Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Vens avui així, però guapa, guapa.
Guapa.
Guapa ho ets. Guapa ho ets.
Que bo.
Sempre ho ha sigut. Eh?
Bètica, no? Una mica bètica. Tan verda, no?
Encara que diuen que el verd de l'amor se pierde, però no.
Bueno, diuen que és el color de l'esperança, crec.
De l'esperança i la caridad. Perquè fer tenemos mucha. Sí. Ha vingut ben acompanyada. Sembla que sigui el teu mànager, el senyor Josep Anjou.
Ho és.
Ah, sí, el mànager? Sí.
Sí, s'ha convertit en el meu... Bueno, en el meu mànager. La veritat és que últimament estem treballant, fa uns anys que treballem junts i m'ajuda moltíssim amb tot. I sí, pràcticament és el meu representant.
D'alguna forma, aquells que no et coneguin, qui ets i on vas néixer i a la seva de quina família?
Mira, jo soc, em dic Marta Mesalles, soc de Soses, d'un poble molt petitonet que tothom coneix.
Sí, hi va néixer una tal Noemi Palau, allà amb els seus pares i tal.
Doncs mira, jo soc, vaig néixer a Soses, una família de pagesos, soc filla de pagesos, m'he criat en un entorn rural. És un poble meravellós i fantàstic i doncs... Soses era molt a propet de Lleida, passava l'Alzina i l'Alzina Graells, que encara... I bueno, i així va ser com vaig... La meva mare m'acompanyava perquè ni conduïa, pobra dona, ni tenia carnet de cotxe i agafàvem l'Alzina i ens n'anàvem cap a Lleida les meves classes de música, i així va començar el meu periple.
En qui vas començar la part musical?
Mira, jo vaig començar molt joveneta amb un cosí de la meva mare, a Soses, que tocava la guitarra, és un grup d'havaneres que encara està en actiu, són gent que estima la música. Bueno, a casa meva estimen molt la música, sempre s'ha escoltat música, m'he criat en un ambient musical, no clàssic, però sí, en un ambient de música popular, tradicional, i també, quan era molt petitona, anava, ja era una devoció, anava amb la meva mare a l'església, hi havia un harmònium, allò dels pedals, i bueno, recordo que la primera vegada que vaig poder tocar una Nadala vaig ser infinitament feliç. Llavors acompanyava el cor parroquial, però guaita això, potser tenia 7 o 8 anys. Però va ser amb el primer contacte va ser amb aquest, ja et dic, es diu Ramon Pelegrí, és un cosí de la meva mare, i va dir, escolta, aquesta nena, diu, és una passada.
Despunta.
El que li agrada la música, diu, és una passada. I diu, jo penso que hauríeu de fer un pas més, i bueno, total, que la meva mare va venir a Lleida i va anar a parar a les que han sigut les meves mestres, les meves grans estimades, Pepita Cervera, Teresina Jordà.
Sí, a més que és curiós, jo t'he vist moltíssimes vegades amb els pessebristes, amb moltes coses que has fet amb nosaltres i sobretot a l'auditori, no? Amb la Puri Terrado disfruta molt.
Sí, la Puri és una gran amiga també. Som tota la gent que som músics de Lleida, ens coneixem moltíssim i tenim una relació franca amb la Puri, tinc una relació d'amistat i sempre que he necessitat alguna cosa ella ajuda, o sigui que...
Jo sóc un fan del piano, no? Miguel Ángel Tapia, per exemple, que és el director de l'Auditori de Saragossa, és un gran pianista, però Miguel Zanetti, que va ser el pianista de la Montserrat del Cavaller,
sí.
O la Chucarro, no?
Oh, sí.
Són paraules majores, no?
Sí. Les meves professores, la Pepita Cervera i la Tresina Jordà, bueno, elles són un referent pianístic a lleidatà, estatal, I també arreu del món, perquè ja saps que elles van fer una vida concertística plena i meravellosa. Però sí que és veritat que elles sempre me parlaven molt, quan parlàvem dels pianistes contemporanis, no, una miqueta, de la Chucarro. Elles, per amb elles, la Chucarro és una passada.
Ja que dius lo de la Cervera i de la Tresina, si agaféssim tot l'arxiu del Diari de l'Herida, jo penso que faríem un totxo gros,
Sí.
Mira que se li va dedicar coses, Van guanyar certàmens, Marian, van ser lleidatanes de l'any, van aconseguir moltes coses.
Que jo crec que pianísticament, jo diria que hi ha molts bons professionals, no vull dir noms per no deixar-me ningú, però bueno, tots els pianistes de Lleida, que Lleida és una ciutat petita i ens coneixem tots, des de el Jordi Benseny, que és el catedràtic del Conservatori de Lleida, i tants noms que no em voldria deixar ningú, l'Antoni Tolmos, el Xavier Monge, dintre de l'àmbit més jazzístic...
Home, bueno, Tolmos m'encanta, sobretot, tal com va vestit els seus cabells, no?
Per això, no vull dir més noms, perquè me'n deixo molts al sac, però sí que ens coneixem, som una família, en definitiva.
I l'Antoni Tolmos, precisament, va haver un pregó de festes que ho va fer ell, i ho va fer combinat. Pregó... i piano.
I tocar.
Això va ser una meravella, no? Això ho recordo perfectament, al Saló de Plens. Vull parlar una mica de tu. Te cases amb una persona que li agrada també molt la cultura, que està a l'Olímpic de Balaguer, que jo ja quan estava a Radio Targa... Quants anys porta? Porta 204 anys, no? No estava quasi inventat que ja devia ser.
Sí, la veritat és que... jo quan vaig a casar-me amb el Pep, jo estava treballant en aquells moments a Mollerussa, l'escola musical municipal de Mollerussa, que de fet vaig anar a patallar per... Bueno, és el que et dic, som una família, tots deixebles directes de la Pepita i la Teresina, hi havia el Jordi Piqué, l'estimat monjo que està a Montserrat, i després va agafar la...
Sí.
Que va ser així com vaig començar a treballar, i em va dir, Marta, m'hauries de fer unes classes i tal. I, bueno, total que vaig començar substituint amb ell, perquè ja estava posat en el món del religiós, i llavors vaig començar a suplir unes classes, i així va ser com me vaig introduir al món laboral. I de Mollerussa, llavors, vaig conèixer el meu marit, el Pep, i ja vaig anar a la directora, la Montse Cots de Balaguer, em va dir, Marta, podries vindre a l'escola de música de Balaguer? Dic, doncs mira, no et dic que no, perquè dic que probablement hi vagi a viure. I va ser així com me vaig anar a parar a Balaguer, i el Pep, des que el conec, que està treballant per la cultura de Balaguer a l'Institut Municipal de Cultura Olímpic.
Fem-ho bé, perquè mossèn Messalles m'ha dit, jo vull l'entrevista. O sigui, a mossèn Messalles...
Ai, mossèn Messalles, és el que et dic, no vull deixar cap nom.
Lluís Climent. Bé, anem a parlar de tu. Lligaves molt de joveneta?
Que bo. Bueno, sí, bastant.
I on vas conèixer a la teua...
El meu marit. El vaig conèixer, mira, va ser curiós. Jo no era molt de discoteca, és la veritat.
El Pardó, el Guaig o...
No, el Bing Bang.
El punt de referència.
Sí, sí, el Bing Bang. I ens vam conèixer allà i, mira, ha sigut el meu company fins a avui.
Cuines tu, oi?
Bueno, ens ho tornem, però també cuina ell, sí.
Ets de Caragols o no?
No! Una lleidatana que no soc de Caragols em fa vergonya dir-ho, però no.
Mai te faran pregonera de la plec ni te donaran el premi.
No sé, els estimo molt, els caragols, i guaita que el meu pare i el meu padrí cada diumenge al matí feien caragols a la Brutesca, i jo no va haver manera.
Has vist la pel·lícula Alcarràs?
Oh, i tant!
I què?
Llei del món, el Baix Segrià al món. És que som una terra fantàstica, plena d'artistes.
Ja ho diu, allò de Barcelona anar, Tarragona anar, Girona anar, Lleida da.
I Lleida és una passada.
Lleida és una passada, sí. Home, no tothom...
Lleida és una autèntica passada.
Sempre hi ha algun polític que no s'ho mereix que li diguem això, però d'això ja saps. Anem a parlar també de Lleida.
Sí?
Jo t'hi deixo 30 segons només,
Sí.
Una falca publicitària que tu ben saps el que és.
Sí?
Què és per tu i què suposa la seu vella?
La seu vella és el batec del meu cor, la veritat.
No hi ha més, ja està. O sigui, Ricard... Jo penso que ha sigut la falca més curta i més concisa de les que han tingut de la gent que ens diu que ho pot fer qualsevol oïdor, no? Això de que ens gravi un missatge i no som dia, no?
I profund,
eh? Sí, bé, l'ha clavat, eh? Sí, sí, sí. Aquesta per mi ha sigut de les més interessants.
Sí, sí, sí.
Bueno, i jo també voldria que em diguessis tu que, per exemple, ara, quan arriba la festa major, vas a seguir els gegants i tot això, no?
Sí, la veritat és que m'agrada molt tot lo popular, i a Balaguer hi ha una tradició gegantera,
sí,
fantàstic.
Sí, jo sé.
Estimen molt la cultura. No, i la veritat, ara parlaré una miqueta del meu marit i de l'Ajuntament de Balaguer, és igual el color polític que hagi estat. Són, sí que s'estimen molt a la ciutat.
Aguilar, Borràs, tot.
Tots, tots. I actualment tenim el Jordi Ignasi, un gran amic també, i bueno, es cuida molt, s'intenta valoritzar... Bueno, el regidor de Cultura és l'Arnau Torrente aquest any, però sí que intenten posar molt de relleu pues, tot lo popular. Jo sóc una devota absoluta del Sant Crist de Balaguer. M'estimava molt el mossèn Pau, ja sabeu que és basílica ara, mossèn Pau està molt vellet i ens ha deixat, ara hi ha mossèn Pujol i les germanes Clarisses, que hi tinc una relació molt estreta, i perquè Balaguer, igual que la Seu és per mi el batec del cor de Lleida, doncs de Balaguer és el Sant Crist.
És que ha canviat tot, perquè abans deia si vens a Balaguer esmorza primer, ara diu esmorzaràs molt bé. Ha canviat tot,
sí,
això, no?
Sí.
I a més, si anaves a la pasteleria d'en Moixí, encara més.
Oh, i tant.
El Lluís, un gran mestre.
El gran mestre pasteler.
Anem acabant, però jo també voldria que em diguessis què és, a part de la Seu Vella, no? De les comarques de Lleida, vista des del cel, què és el que t'enamora? Què és el que més t'apassiona de les Terres de Lleida?
Bueno, ja he dit que jo soc filla de pagesos.
Mm-hmm. L'horta.
Sí, sí. L'horta, això que s'ha posat ara tant dels camps, sobretot, no? I la vida de poble, la vida de poble.
Arribem a un moment compromès. Fas tu de locutora, ara.
Jo?
M'has de fer una pregunta compromès, eh? Me coneixes de fa molts, molts anys i coneixes la meva trajectòria, per tant, compromet, i davant del món social, cultural, econòmic, polític, el que vulguis.
Doncs... te voldria preguntar, Cosme, tu que fa tants anys que estàs lligat al món de la cultura lleidatana, això, què és el que t'agradaria encara fer més? Tu tens el teu poder, no? Els micròfons, que fan molt, que fan molt. No sé, en quin tempo estem actualment a la ciutat de Lleida i què podries tu aportar... Perquè, no, que m'expliquis això. Quin és el tempo actual de la cultura de Lleida?
Aturada. Han fet un pas de tranquil·litat. Jo penso que no anem avant, ni endarrere, però s'ha aturat. Jo penso que no hi ha idees, que ha estat molt aturat. Tot té la culpa la pandèmia, i no crec que sigui veritat. I jo crec que el que s'ha de fer és escoltar més a la gent, perquè la cultura no l'han de fer només els polítics. L'ha de fer el poble perquè els polítics la puguin projectar.
Doncs estic totalment d'acord amb tu. És important. La cultura és el pols de la ciutat.
Bueno, és que dones titulars, és que dones titulars. Acabo. Senyor Comas, gràcies per haver-nos acompanyat, Josep Àngel.
Gràcies. Bueno, i avui us esperem a tots a l'auditori a les 8 de la tarda, que Marta ens farà un concert. A més, estrenarà una suite d'Empella, composada per Empella.
Bueno, per cert, que l'esposa de Josep Àngel, la Mercè, que bé que ho fa, eh?
Ah, la Mercè. Jo la vaig conèixer i li dic que no, i és per mi sempre li dic que és una parisina, totalment. I a més, tocant el piano...
Sí. I la simpatia.
Sí.
Ricard, ja ho veus, cordialitat, jo? Los de Sosa són així.
Sí, ja veig que ho porteu molt bé. De totes maneres, em dóna la sensació que darrerament ja t'estàs venint amunt, com el pou de sabidoria popular de Lleida, Cosme.
Bueno, per això no em presento a les eleccions. Sí, ho trobaríem massa fàcil, els de l'Ajuntament amb el Cosme i el Ricard.
Jo recordo que comprometre, només t'ha compromès una persona, a les preguntes compromeses.
Menos mal que no em parlen de l'amor, perquè si no... Sí, a veure si em busquen nòvia un o altre, no? Però que sigui d'aquella...
Però que la busques?
No.
Ah, oh, clar, doncs com has de trobar si no la busques?
Jo buscava ja mort la que jo buscava, que era la reina d'Inglaterra, però no.
Però ja està ocupada.
Ja està ocupada a l'altre món. Sí, que... Bueno, ala, cuida't.
Gràcies, Cosme.
Fins la propera setmana.
Moltes gràcies. Gràcies.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs, pare, si ja espero que tinguis el llibre obert, perquè ja saps que parlem de llibres a la llibrera, que la setmana passada no li vam dir el nom, ja ho donem per fet. No, és l'espai La Llibrera, que ja saps que ve d'una proposta d'un concurs que vam fer amb que la gent enviés doncs, propostes, i una oient va enviar aquesta, l'Anabel va fer molt bona cara quan el va llegir, a mi també em va agradar, vam dir, però escolta, ja està, ja el tenim batejat. Que d'on surt La Llibrera? Doncs de llibre i de llibertat, per entendre'ns. Doncs de llibreres, quan llegeixes, doncs et lliberes, jo què sé, cadascú que busqui l'explicació que vulgui. En fi, La Llibrera, ja saps, aquesta temporada, els dimecres, camí cap a la una, amb l'Anabel Ramos. Anabel, què tal, bon dia?
Molt bé, molt bon dia.
No sé si ha quedat clar d'on surt La Llibrera, encara ho sí. He complicat una mica més.
No,
eh?
Està clar.
L'Anabel Ramos ja sabeu que és bibliotecària, que la trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, que a més és recomanadora de llibres, és a dir, aquest servei te l'ofereix gratuïtament la Biblioteca Pública de Lleida, des del punt de vista de que de vegades una persona pot dir, és que jo ara no sé què llegir, però vull llegir, que ja tenim molt de fet, eh? Si una persona vol llegir però no sap què llegir, doncs tranquils. Demaneu per l'Anabel Ramos a la Biblioteca Pública de Lleida, us farà quatre preguntes, no intrusives ni personals, però jo què sé, l'últim llibre que t'has llegit, o l'últim que t'ha agradat, o quin gènere t'agrada més, o quines pel·lícules t'agraden més, o jo què sé, no sé què pregunte. Depèn de la cara que facis, suposo. També.
Sí, depèn.
O del dia. I ja veureu que amb quatre preguntes dirà, prova aquest.
Sempre pregunto quin llibre t'has llegit.
Clar,
l'últim llibre que t'has llegit, sempre.
I si jo et dic, ui, l'últim obligatori de l'institut.
I llavors, si me dius això, llavors te preguntaré, i de què tens ganes? Clar.
De què tinc ganes?
De què tens ganes?
A veure, doncs mira, si fem el símil amb el cinema, a mi m'agraden les pel·lícules còmiques, fàcils...
Sí.
I relativament curtes.
Vale.
Fàcils, vull dir, no em compliquis la vida amb un thriller còmic, no sé què. No, que sigui evident, que me'n vull riure.
Vale.
I fàcils d'entendre i no em compliquis la vida.
Vale. Ja el tinc, el llibre, per tu.
Ja el tens?
Ja el tinc.
Veus? Ho veieu? Ho veieu? Pots, això que hem fet aquí en directe improvisat, perquè no... Bueno, anava a dir, no està el guió. No, anem sense guió, també, eh? Això us ho farà l'Anabel a la biblioteca. A veure, ho hem fet de riure. De riure
però
vols
saber quin és el llibre que te recomano?
Sí, vinga.
Jo, moltes vegades me ve gent com tu, eh? No pensis que ets especial. No ets especial, ho sento. Va. Però hi ha molta gent que te diu, vull algo per riure, que sigui curt i senzill. Llavors, jo, el llibre per mi, que és aquest, és Sin Noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza. És un llibre breu, és un llibre que fa riure moltíssim, i d'esternillant, o sigui, és un llibre d'esternillant.
Pues apa.
Sin Noticias de Gurb, si algú està escoltant, sisplau.
Si està a la meva situació, doncs que, aquest.
Sí.
I si no esteu a la meva ben bé...
Doncs també.
Busqueu a l'Anabel i ja està, ja veureu, dues preguntes i ja està. Va, que no anàvem
Venga,
a parlar d'això avui.
No.
I això és com, si tens el metge aquí en directe, li faig la consulta, aprofito, jo em colo per davant de tot.
Doctor, em fa mal aquí.
Ho fem així. Anabel Ramos, va, avui parlem de còmics.
Avui parlem de còmics. Porto tres propostes, dues novel·les gràfiques, que són dues adaptacions de dues novel·les, i el tercer és un manga.
Ahà. Bueno, sí. Tot això d'adults, eh? Recordeu.
D'adults, sí.
Vinga.
D'adults o de joves adults, també,
sí,
eh?
Sí. Però vull dir que no és infantil. Per
no, no són infantils. No,
ho dic perquè ja la gent que escolteu això a l'espai ja ho sabeu. Però anem a desterrar allò del còmic només per infantil.
No.
N'hi ha d'infantil i molt macos, eh?
Ara hi ha una producció
bèstia. Sí, per això t'ho dic, eh? Això s'ha obert molt, eh?
Sí. Vinga, edició.
Primera proposta.
La primera proposta és una, com he dit abans, una adaptació d'una novel·la. El títol conserva el mateix títol que la novel·la, que és La bibliotecària d'Auschwitz, i està basat en la novel·la d'Antonio Iturbe. És una novel·la que va tenir molt èxit, que parla sobre... Bueno, el contingut de la novel·la és aquest. És un, estem a Auschwitz, estem a Alemanya, a dins d'un camp de concentració, i hi ha una nena que és l'encarregada de salvar uns quants llibres que han quedat amb, a, bueno, que han pogut salvar, que han pogut amagar dels nazis, i és l'encarregada de conservar i d'amagar aquests llibres perquè puguin continuar llegint-se. Mm-hmm. No? Com el llibre és com una finestra, sí, per poder fugir una mica de l'horror que s'estava vivint. Doncs aquesta novel·la d'Antonio Iturbe l'han adaptat, l'ha adaptat Salva Rubio, i les il·lustracions són de Loreto Aroca. Està editat per l'editorial Planeta, és d'aquest any, 2022, i és un còmic molt bonic, amb unes il·lustracions molt boniques, que realment et fan posar en situació i et fan posar allà, al camp de concentració. No es catima en la realitat, és a dir, els personatges estan molt ben definits, els nazis també estan molt ben definits, i a més pots captar totalment la por i la impressió que bueno, el que es patia allà.
Sí, sí.
I la història és una història molt, doncs, molt bonica, no? D'una nena que li agradava molt llegir, que llegia moltíssim, i que quan va arribar a Auschwitz, doncs, es va trencar tot això.
Clar.
I va ser l'encarregada de salvar els llibres.
Molt bé.
Sí. Doncs... Dita, la protagonista de la novel·la i de la novel·la gràfica, se diu Dita.
Molt bé. Doncs La bibliotecària d'Auschwitz.
Això t'agradarà.
És el còmic del que estem parlant, sí, que hi ha el llibre, també.
I que t'agradarà perquè sí que està basat en fets reals.
Ah.
Sí. I si busqueu a internet Dita, la bibliotecària d'Auschwitz, us apareixerà, sí, la senyora. Sí, sí.
Bueno, pues mira.
Sí.
Molt bé. Doncs primera proposta.
Primera proposta. Vinga. La segona proposta se titula, també és una adaptació d'una novel·la. El títol és El olvido que seremos. És la novel·la de l'Héctor Abad Faciolince, que és un escriptor de Colòmbia, Colòmbia, d'acord? Aquesta novel·la, o sigui, la novel·la, que és l'origen, diguéssim, de la novel·la gràfica o del còmic, és un homenatge al seu pare. El seu pare era metge que va lluitar pels drets humans a Colòmbia i va ser un ferm defensor de l'accés universal a la salut, que va ser assassinat per grups paramilitars el 1987. I llavors què fa l'Héctor Abad? Doncs transformar, o sigui, explicar la vida de son pare, però sempre des de l'amor que sentia el pare, no només per ell i per la seva família, sinó també pels altres, uh-huh, per tothom. Com dient, no només perquè siguis la meva família t'he de tractar millor, sinó que hem de tractar millor a tothom. Tothom tenim els mateixos drets, no? I d'això no ens hem oblidat. Doncs l'adaptació a la novel·la gràfica l'ha fet Tito Alba, que és un il·lustrador i guionista de còmics català, i està editat per Salamandra Gràfic.
Clar, és que, a més, les novel·les gràfiques o còmics,
sí,
adaptades d'un llibre,
sí,
igual que un escriptor necessitem, doncs, bueno, que escrigui bé, que amb una frase et porti a imaginar, l'il·lustrador d'una novel·la gràfica o d'un còmic, aviam, vull dir que cadascú té la seva tècnica, la seva manera, però amb un dibuix t'ha de transmetre.
Sí.
Amb un dibuix t'ha de transmetre moltes coses, per tant, és important, evidentment, amb una novel·la, sí, gràfica, l'il·lustrador,
sí,
saber més, captar aquella idea, a més.
Aquesta en concret són aquarel·les, la majoria, bueno, són aquarel·les, tot, i són precioses. Uh-huh. Capten molt bé l'ambient i
ho dic situacions. Perquè amb una novel·la gràfica, a part de posar-te dins de la història, de llegir, perquè també s'ha de llegir, també et pots prendre aquells moments, aquells instants en el que et mires la il·lustració i t'enfonses allí dins.
Sí, exactament. Sí, sí. Que, clar, no és només la lectura.
Buscar els detalls de tota la il·lustració.
No és només la lectura, perquè...
Però vull dir, no se us ocorregui passar cada 10 segons una plana, que així no es veu,
El que fa la il·lustració és acompanyar el text, a més d'una manera molt, molt gràfica, com ja la paraula ho diu, perquè les sensacions que transmeten els personatges, que en una novel·la ho podries escriure amb molts adjectius i te podries explicar molt bé, en una novel·la no ho pots fer i llavors ho veus amb la imatge.
Clar. No, podries gastar 1.000 paraules.
Sí.
Una imatge val més que 1.000 paraules.
Sí, sí.
A cada 1.000 paraules fem una imatge.
Aquí, bé. Això passa amb les dues que us he recomanat, en la bibliotecària de Auschwitz, amb l'Olvido que seremos, passa el mateix. A més, una cosa, un detall que t'agradarà, que a tu t'agrada molt el cine, l'Olvido que seremos està adaptada al cinema.
Sí,
és una
película. Ho he vist. No l'he vist, però he vist que existeix.
Dirigida per Fernando Trueba i protagonitzada per Javier Cámara.
Molt bé.
Ells de l'any passat, o sigui que...
Bueno,
va ser guanyadora de Goya.
Primer mireu la novel·la gràfica, després la pel·lícula. Sempre funciona així.
Vale,
sí. Primer llibre i després el cine.
Ah, però primer la novel·la gràfica.
Sí.
Vale.
Sí, per això et dic. Primer el llibre o la novel·la gràfica i després la pel·lícula.
Clar, jo en aquest cas, per exemple, que jo només m'he llegit la novel·la gràfica, no sé què passaria si m'hagués llegit primer la novel·la, després...
Clar.
La novel·la gràfica, després el cine, perquè jo, els personatges, cada un els fa a la seva manera i els dibuixa de la seva manera.
Però clar, l'il·lustrador els ha de posar cara. Els ha de fer d'una manera concreta.
Sí. I suposo que també molt orientat, en aquest cas, per l'escriptor de la novel·la, no?
Sí,
que, que li explica com era ton pare, no? I llavors pues, el dibuixa molt bé. De fet, a la pel·lícula, que he vist algunes imatges, és tal qual, com a la novel·la gràfica.
Clar. Doncs apa, però aquestes dues propostes, i ara anem a un manga.
Un còmic manga, que tot i que és un còmic manga no té origen japonès, tot i que la seva autora és coreana, però ve dels Estats Units. Aquest còmic l'han traduït dels Estats Units cap aquí. Se titula El Club de los Libros Prohibidos, perquè estava buscant llibres que parlessin, o sigui, còmics que parlessin sobre llibres, i me va aparèixer aquest, que és sobre llibres prohibits i que lliga molt amb el primer còmic que us he recomanat, la Biblioteca d'Auschwitz, que clar, que els llibres estaven prohibits i s'havien d'amagar. Doncs aquí passa més o menys el mateix. El Club de los Libros Prohibidos parla d'un club de lectura de llibres prohibits. També parla de, doncs això, de l'opressió, de la prohibició. Hi ha una protagonista, que és Kim Hyun-suk, que és una adolescent de Corea del Sur, i que de l'any 83 aconsegueix, l'any 83 aconsegueix, a pesar de que la seva mare no està gaire d'acord, doncs que vagi a la universitat. Amb aquesta política de que les noies i els nois, bueno, com passava aquí fa no tant, les noies no havien d'anar a la universitat perquè havien d'anar els nois. I aquí ella, amb el recolzament de son pare, aconsegueix poder anar a la universitat. I a la universitat s'apunta a un club de lectura de llibres prohibits. I són un grup de joves revolucionaris, no?, que se volen... que s'enfronten al govern, no?, reclamant la seva llibertat.
I li obre els ulls.
I li obre bastant els ulls. Hi ha una frase que m'agrada molt d'aquest còmic que diu: "Así que deberías preguntarte si prohíben los libros porque ven peligro en los autores o porque se identifican con los villanos que aparecen en ellos."
Ah. Escolta, bona reflexió.
Jo penso, sí, tal qual.
Bona reflexió.
Molt bona reflexió, que es pot aplicar a tot.
Sí. Però fixeu-vos que la setmana passada aquí a la llibrera parlàvem dels grups de lectura de la Biblioteca Pública, que afortunadament no són ni clandestins, ni llegeixen llibres prohibits, perquè crec que no n'hi ha avui en dia, no?
Ara mateix no n'hi ha, però sí que hi ha una col·lecció de llibres prohibits. Però sí que volia dir que els grups de lectura són subversius. No són clandestins, no estan prohibits, però són subversius perquè et transformen, t'estimulen...
Bueno,
o sigui, són una revolució, els grups de lectura.
Trauen el millor de si, de cadascú.
De tu, sí.
Ja està.
Sí.
O sigui, és una teràpia, quasi bé, eh?
Home,
segur que hi ha una persona... Segur que més d'una usuària o usuari d'un grup de lectura li serveix per potser evadir-se del seu dia a dia.
Ah, sí, clar, la lectura
sempre. Ni
que sigui
un cop al mes.
La lectura sempre.
La trobada, vull dir, i la trobada.
També. Moltes vegades vam preguntar això, eh? El grup de lectures, o sigui, la gent us heu apuntat al grup de lectura per poder conèixer gent? No. Moltes vegades és no. Però, bueno, mai se sap.
Mai se sap. Molt bé, doncs hem parlat avui de novel·les gràfiques, eh? Dues novel·les gràfiques i un manga, per entendre's. Que al final el manga, la diferència que té, o sigui, té aquesta nomenclatura per l'estil d'il·lustració,
sí,
oi?
Sí, l'estil d'il·lustració, com se llegeix, que se llegeix
bueno, clar,
d'esquerra a...
De dreta a esquerra.
De dreta a esquerra, exactament, al revés. Bueno, sí, al revés. Sí. Al revés o no, perquè...
Però, bueno, sí.
Al
però,
revés però vosaltres. Nosaltres.
Sí, sí. Però vull dir, és una novel·la gràfica.
Sí, és una novel·la gràfica.
Que té aquestes peculiaritats.
Sí, és més, el format sempre són també més petits.
Sí.
Acostumen a ser blanc i negre, tot i que no té per què, però...
Bueno, jo us dic que per casa en tinc i la canalla els és igual de dreta a esquerra que d'esquerra a dreta. T'asseguro que se'ls llegeixen i cap mena de problema.
N'hem d'aprendre tant.
La bibliotecària de Auschwitz, El olvido que seremos i El club de los libros prohibidos. Tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel Ramos, com sempre, un plaer. Gràcies.
A tu.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida amb les noves tecnologies i amb la tertúlia amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía. Rusia acaba de subir un escalón en la tensión mundial que supone la invasión de Ucrania. Putin ha anunciado hoy una movilización parcial de los recursos militares. ¿Esto qué significa? Pues básicamente lo que vas a escuchar de boca del propio presidente ruso.
Al reclutamiento para el servicio militar estarán sujetos únicamente los rusos que actualmente se encuentran en la reserva y sobre todo los que hayan servido en las filas de las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Antes de ser enviados a las unidades, recibirán entrenamiento militar adicional teniendo en cuenta la experiencia para la operación militar especial.
Rusia moviliza a sus reservistas y a todos aquellos con experiencia militar. Se calcula que puede haber unos 2 millones de rusos que tengan precisamente este perfil, pero la gran mayoría no están en condiciones de reincorporarse al servicio así por así. De hecho, el ministro de Defensa ruso matizaba después que la movilización sería de unos 300.000 efectivos a los que previamente habría que entrenar. Estamos en una nueva fase que evidencia el fallo garrafal de la estrategia de la invasión. Este paso que ha dado Putin es un síntoma. Toma más de debilidad, significa reconocer que la capacidad militar rusa se ha quedado muy corta y que Ucrania además está teniendo éxito en su contraataque. De hecho, esta es la clave que explica la reacción del Kremlin: intentar frenar como sea el avance ucraniano sobre el Donbass en las regiones de Donetsk y Lugansk que Rusia quiere anexionarse. Y aquí viene la segunda parte del plan de última hora del presidente ruso: convocar un referéndum exprés en estas regiones, además de Zaporilla y Jersón, para que la población decida si se integran en Rusia. Un referéndum, te puedes imaginar, controlado por supuesto por Moscú. Sería un referéndum fabricado a medida para integrar el Donbass como una región más de Rusia. Así, cualquier ataque ucraniano sería considerado por Moscú como una agresión directa a Rusia y justificaría emplear cualquier recurso sin dar demasiadas explicaciones. Una jugada perfecta si no fuera porque ese referéndum de anexión no va a ser reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional. Es decir, la situación política puede continuar igual de atascada, pero la situación militar es mucho más grave si cabe. Desde que se inició la guerra, la estrategia de Rusia ha hecho aguas por todos los sitios. No consiguió capturar Kiev y se centró en la zona del Donbass, precisamente el territorio donde ahora también está perdiendo terreno. En el lado contrario, Ucrania, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. Y mientras tanto, pues el precio del gas, ese elemento que usamos para tantas cosas, entre ellas la electricidad o el diésel, hoy vuelve a subir otro 6%. Y así es como las decisiones de Putin acaban afectando a nuestra economía. Pues hay más noticias destacadas en este miércoles, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, el gobierno abre la puerta a gravar con un nuevo impuesto estatal a las grandes fortunas. Es una vieja aspiración de Podemos que el PSOE, por cierto, rechazó en el Congreso. La formación morada quería gravar con hasta un 5% patrimonios superiores a los 10 millones de euros. El mensaje de hoy de Hacienda responde a la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto sobre patrimonio. Su presidente, Juanma Moreno, le decía esta mañana aquí en Herrera en COPE que irá a los tribunales si el Ejecutivo se inmiscuye en competencias autonómicas. Y todos los mercados miran a Rusia, pero también a la reunión reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que tendrá lugar esta tarde y de la que previsiblemente saldrá una nueva subida de los tipos de interés para intentar frenar la inflación. La duda es si se atreverá a un incremento de hasta 100 puntos básicos, pero en cualquier caso el precio del dinero en Estados Unidos alcanzará niveles nunca vistos en los últimos 14 años. Lo que haga la Reserva Federal suele tener un efecto contagio en el Banco Central Europeo, en nosotros. Subida de tipos que en el caso de España ya se está notando en los datos de compraventa de vivienda. En julio cayeron, siguieron creciendo hasta un 8%, pero constituye el avance más moderado en año y medio. Se está ralentizando el mercado. Y el Papa ha nombrado administrador apostólico de la diócesis de Alcalá de Henares al obispo auxiliar de Madrid, a Jesús Vidal Chamorro. Con 48 años, el obispo más joven de España, es licenciado en económicas y presidente de la subcomisión episcopal de seminarios. Sucede a Juan Antonio Reich, que presentó la renuncia por edad en julio, al cumplir los 75 años.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Federer quiere retirarse jugando con Rafa Nadal.
El suizo, en rueda de prensa previa a la Laver Cup que se va a disputar desde este viernes en Londres, acaba de contar que le gustaría jugar con Rafa Nadal el último partido de su carrera.
No doubt, could be...
Sin ninguna duda, puede ser una situación única. En todos estos años que nos hemos enfrentado, nos hemos tenido mucho respeto, hemos tenido una gran rivalidad y hemos sido capaces de tener una bonita relación. Creo que es un gran mensaje, no solo para el tenis, para el deporte, y seguramente trascienda más allá. Creo que por ese motivo sería lo más bonito. No sé lo que va a pasar, pero puede ser un momento muy especial.
El suizo le ha pedido al capitán Björn Borg jugar un partido individual, así que su último partido va a ser este viernes por la noche en un partido de dobles. Veremos si finalmente junto a Rafael Nadal. Y la selección de Luis Enrique prepara el partido del sábado contra Suiza. Lo hace en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Noticias de España, Javi Gómez.
Tercera y penúltima sesión para los hombres de Luis Enrique aquí en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Recuerdo que el viernes pondrán rumbo a Zaragoza. Ahora mismo pasan los jugadores por la zona de prensa. Acaba de terminar la sesión. En unos momentos, rueda de prensa de patrocinio y declaraciones de Eric García, el central del Barça.
Es partido de la Liga de Naciones, España-Suiza, el sábado en la Romareda, penúltimo partido de esta competición.
Esto en el tiempo de deportes. No te vayas muy lejos, Corrochano, que enseguida vamos a hablar de Messi. Arrancamos Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Recorda que t'acompanyem de dilluns a divendres des de Lleida, des de les 12:20 ja, fins a arribar a les 2 de la tarda. A hores d'ara ja han pujat 2 graus més des de les 12:20. Ara 24-25 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui amb el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i quedaran també al final del dia alguns intervals de núvols baixos, però no s'esperen precipitacions. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes de 28 graus a Lleida, capital, i a Balaguer. La màxima serà de 27 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda continuarà en general fluix i de direcció variable. Si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem a Lleida cels ennuvolats al principi, tendint amb el pas del dia que quedin intervals ennuvolats, i al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna a partir del migdia i no es descarten alguns ruixats ocasionals. Si parlem de les temperatures, demà seguiran baixant lleugerament a màximes de 27 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 26 serà la màxima a Lleida capital, de 24 a la Seu d'Urgell i de 23 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Pràcticament arribem a la 1:08, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recorda que t'explicava que al Menai ja poden tornar a consumir aigua de boca després de la incidència del mercuri, que també s'ha desmantellat una nova plantació de marihuana a Lleida, concretament a la zona boscosa d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà, i que en una altra actuació els Mossos han detingut dos homes a Sort per tràfic de haxís. I que també les cooperatives agràries estan preocupades per la producció d'oli d'oliva, que diuen pot caure més d'un 50% aquesta campanya, assolint un mínim històric. Veurem com va evolucionant tot això a causa de la falta de pluja i també de les glaçades
i de les inclemències meteorològiques d'aquests darrers mesos. En canvi, aquestes darreres pluges han ajudat, les de finals d'estiu, han ajudat a salvar una temporada de bolets que es preveu bona. De totes maneres, on hi haurà més bolets és on ha plogut, on ha plogut més. Per tant, s'ha de fer una investigació, perquè ja sabeu que, per exemple, no és el cas, però Lleida ciutat ha plogut relativament poc, però a d'altres punts de la geografia lleidatana ha plogut més. Tot i això, ens recorden, si us plau, com tota la vida, però sobretot ara, que ve aquesta campanya de bolets, que siguem cívics quan accedim al bosc, que no s'ha de notar que hi hem passat, que no deixem escombreries, que no trenquem ni arrenquem d'altres zones del bosc, i sobretot que si trobem bolets i són petits no els agafem, i que si els agafem bé perquè puguin seguir creixent. Ja a la ciutat de Lleida s'han presentat les festes de la tardor 2022, recuperen la plena normalitat i consoliden horaris per afavorir la conciliació. Estaran la majoria de grups a l'escenari que hi haurà a Rovira Roure. Recorda que això ja es va començar fa uns anys, a les festes de tardor, no és als Camps Elisis, sinó amb un escenari que hi ha a Rovira Roure. Hi haurà dos escenaris més, un altre a la plaça Sant Joan i el tercer a la plaça de la Paeria. I recordem que a Lleida arribaran ajudes de 10 milions d'euros per als barris, que la Generalitat concedirà subvencions per rehabilitar prop d'un miler d'habitatges amb criteris d'eficiència energètica, i això passarà a 11 barris de la ciutat de Lleida. En fi, fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja comencem a parlar de noves tecnologies a la meitat de la setmana. Camí cap a dos quarts de dues a l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. També ens trobes a les xarxes socials i ens pots escoltar al nostre podcast, que ja saps que et permet escoltar els programes, els passats, tantes vegades com vulguis i a l'hora que tu vulguis. Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos?
De què parlem avui, Jaume?
Doncs voldríem fer un espai que no parléssim d'Apple, però per un tema o per un altre no hi ha manera. Però avui també en parlarem parlarem del seu competidor, Microsoft, i també d'entreteniment, de rumors, de l'App Store, que s'ho actualitza. Parlarem més detalladament a la tertúlia d'actualització de la nova versió del Windows 11. Rumors d'Apple. Això, el rumore, rumore, no podem deixar mai de parlar, eh? Amb dos nous iPads Pro. Apple no s'escapa de la inflació i apuja el preu a la seva App Store. Vull dir, això és notícia, tendència d'última hora. I Sky Showtime, nova plataforma amb streaming a Europa. Arribarà a Espanya, ho comentem tot plegat. Però, com sempre, esperem que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, i com no, per començar sempre tenim aquests conceptes bàsics i l'efemèride. I aquesta setmana, en l'apartat de conceptes bàsics tecnològics, Fast Ethernet. Com podeu veure, tenim temes, i tots preparats per la tertúlia. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, avui fins en quin any viatgem?
Mira, vamos al denominado año 2000, ¿eh? Oh. Aquel año, fijaros.
Oh,
el
año que tenían que volar los coches.
El efecto 2000.
Los coches, los ordenadores iban a pagar, las máquinas nos iban a comer, bueno.
Las caixas registradores se tenían de cambiar todas por el efecto 2000.
Sí, ojo, ¿eh?
¿Quién negocia el efecto 2000?
El efecto 2000, vamos, la mejor campaña de marketing del mundo, lo celebramos, pero bien. Pero bueno, pues lo hemos vivido. Mirad, pues aquí ya, en cuanto, como sé que no nos da tiempo nunca a llegar a la última noticia, a esa de la seguridad, pues mira, os voy a contar una histórica de seguridad. Y es que en el año 2000, la empresa McAfee detectó de pronto un virus que no sabían lo que era.
no detectó un programa, entiendo yo.
Sí, detectó un programa que actuaba com un virus, és a dir, que dentro llevava...
Perquè en aquella època l'efecte virus ja es coneixia tal qual el coneixem avui en dia.
Sí, sí, claro, és a dir, un programa, un ejecutable, el qual lo que hacía era recopilar y rellenar bases de datos. Es decir, ya en la estructura se ve que hay una base de datos y que hay un pequeño programita que lo que va a hacer es coger datos y rellenar todas esas casillas.
Jo vaig conèixer virus amb disquets de 5 i quart.
Claro.
De 5 i quart dels tous, eh?
Virus, no, però... Virus desde los años 50. Claro. Según se estaba haciendo, desarrollando el software, ya había virus.
Bueno, pero bueno, pues, 2000.
Pero este fue el primero que... Hasta que dieron a qué es a lo que atacaba, sea ordenadores de Windows, sea los de Mac, sea... Bueno, pues fue el primer virus handheld, es decir, de una PDA. Y atacaba precisamente a las Palm OS, que era lo que en ese momento pues lo estaba petando a tope, ¿eh? ¿Os acordáis o no?
No, pero Palmer sí. Era el tema más disruptivo que había en aquel momento.
BlackBerry y Palm, ¿eh?
No, primer era... Palm.
Sí, sí, sí.
Palm.
Palm era disruptivo a tope. Bueno, pues en el año 2000, cuando todavía teníamos esa precaria conexión de Internet y al final conectábamos a un teléfono o empezaban a ver las primeras conectividades, solo conocíamos BlackBerry y Palm, sobre todo el tema de BlackBerry.
Pero y bueno, pues, y el Nokia Communicator.
Y el Communicator, por supuesto. Hombre, de la película de La Roca, decíamos, de lo que pesaba. Es la película del Santo, todos los de Nokia decían la película del Santo, y decían, no, La Roca, por lo que pesa. Bueno, pues, fijaros que en el año 2000 tuvimos el primer virus ya para atacar aquello que llevábamos en la mano, con lo cual hoy día, 21 años más tarde, donde toda esa información y toda nuestra vida ha acabado en nuestra mano y en manos de otros, bueno, pues es normal que hablemos de virus cada día.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Vinga, perquè ens hem traslladat a l'any 2000 amb tot un referent històric com l'efemèride i ara toca per fer culturilla parlar d'aquests conceptes bàsics. Avui un concepte, Fast Ethernet. Aquest terme d'Ethernet, més o menys tots el coneixem, però aquest sufix de fast, què vol dir?
I el de fast també, no?
Bueno, fast, ràpid, però fàcil.
Fast and Furious.
Ràpido.
Sí, Fast and Furious.
Correcto, pues fast eso, furiosos rápidos. Furiosos rápidos, pues ahí es donde vamos.
Sí, però,
el Ethernet.
Però ràpid?
Però espera, que, de ràpid? Espera, que anem a parlar de Fast Ethernet i jo no sé si hem parlat d'Ethernet alguna vegada.
Claro, es lo que te iba a decir.
Jo crec que sí, hem parlat d'Ethernet.
Bueno, anem a recordar-lo. Sí, Ethernet, sí. Què és?
El cable gordo.
Vale, el cable que...
El cable gordo.
Amb el que connectem els ordinadors.
El cable que enxufas a l'ordinador, que eso está enchufado a otros cables que salen, que esos cables van a otros cables.
Al router.
Y que hay cables, sí, sí, y que hay cables que se meten por el fondo del mar y se van hasta América, bueno, y se van,
sí,
a todos,
bueno,
lados. Y ahora,
es,
y ahora están metiendo
fibra,
el cable gordo lo están metiendo por otro lado. Bueno, pues lo que nos llega a nosotros a casa y a las empresas, ¿vale? Bueno, pues el Ethernet, ese cablecito...
Perdón, paréntesis. Dic, ara que tothom se connecta tot per wifi i tot va per inalàmbric, que sapigueu que encara les connexions segures, segures, estables i amb bona velocitat són per cable físicament.
No, que todo, el cable todo va a un cable. O sea, si queréis, concepto básico.
No, per dins
señores,
de casa, dic,
todo va a un cable.
Sí, sí, al final va tot a un cable.
Es decir, yo me conecto por el móvil a una antena, que esa antena está conectada a un cable.
Un cable. Llavors, això és el Ethernet.
Igual, esto en casa igual. El Ethernet es el cable que nos llega atrás al router.
I avui parlem, ¿vale?, del Fast Ethernet.
Bueno, pues este lo que hace es que el cable nos llegue hasta 100 megas.
Megabits.
Megabits, perdón. Megabits, no megas. Megabits. Al final es este cable que es el que nos da, bueno, pues la velocidad de conexión o la velocidad de transmisión de datos. ¿Cuántos datos vamos a recibir por segundo, por minuto, por lo que queramos esperar? El Fast Ethernet lo que hace es pasar de 10 megas, que es, bueno, pues la velocidad estándar que tenemos, a estos 100 megabits.
Sí, pero hoy en día habitualmente ya tenemos una velocidad estándar de gigabit.
és dimecres. Estem aquí friquis i tequis i a Cope Lleida. Vull dir, no pot fallar. Vinga, va, som-hi, va. Anem a temes una miqueta més actuals, perquè ara comença...
La tertúlia Fric.
I si portem uns dies que parlem d'Apple i les seves actualitzacions, avui toca parlar del sistema operatiu més extès del mercat. Ja tenim actualització del Windows 11. Però què ens aporta aquesta actualització?
Bueno, actualización de Windows. Lo primero, seguridad. Seguro.
Bueno, aquesta, seguro... No, aquesta sí, però també hi ha una, un apartat aquí de beneficis, d'opcions...
Que avui en dia el primer que mirem els sistemes operatius i les aplicacions és que vegin tapant forats de seguretat.
Bueno, mirem o confiem, que qualsevol bueno, actuació clar, vegi sí. tapant. Bueno, també volem algo més, no?
Por supuesto, cambia la física y tenemos un nuevo administrador de tareas con modo de eficiencia, es decir, podemos dejar abiertas ventanas con todos los trabajos que estamos haciendo y ellas se van a posicionar según el modo de consulta que tengas. Pues si una aplicación o un documento X lo has abierto o lo has visto 5 veces y utilizas más el Outlook abierto, bueno, pues van a ser las primeras opciones que ya tengas en modo de contacto. Luego también el poder traspasar información o copiar y pegar, como lo llamamos normalmente, información entre todas las aplicaciones que tengamos abiertas, sean los que sean, que hasta ahora, bueno, pues parecía un poco complicado. Es decir, el modo de eficiencia en el administrador de tareas y con sesiones de concentración y demás, bueno, pues va a hacer que el uso sea un poquito más inteligente, se va a adaptar un poquito más a nuestro uso diario. Esto de cuando montamos en el coche y nos dice, te queda 10 minutos para llegar a X sitio, ¿no? Porque lo haces a la misma hora todos los días, pues esto exactamente igual. Además, toda la parte multimedia con el nuevo editor de vídeos, con Clipchamp, que bueno, pues todos ya sabíamos que lo de Windows Media Maker es...
Ya tocaba,
exacto, tocaba bastante, y con una nueva aplicación, además, de cámara insertada dentro de la propia aplicación para darnos muchísima más funcionalidad. Luego también Windows 11 y con su adaptación a todas las pantallas táctiles, por así decir, porque podemos hablar de convertibles y demás. Bueno, pues hay unas mejoras en este sistema también, ¿vale? Para que facilita, bueno, pues la utilización de todo el tema de pantallas táctiles, ¿vale? Además de, bueno, pues tareas de organización, como no, dentro del tema del táctil, donde podemos tener visualizaciones diferentes. Casi todo multimedia, mucho efecto ya integrado para el tema de la aplicación de edición de vídeos, edición de imágenes, música, es decir, parece que nos está enseñando el lado más multimedia, o que también quiere aparecer, como no, ya que hay mucho Photoshop utilizándose y mucho Adobe Illustrator utilizándose en Windows, ¿no? Bueno, pues el cómo mejorarlo, ¿no?
Bueno, una mica adaptarse a lo que va la gente, ¿no? También.
Efectivamente, y sobre todo esto, es decir, la parte de la barra de tareas, el uso compartido cercano, acciones de sugerir. El uso de compartido cercano, podríamos decir que es más o menos como el AirDrop que conocemos de Apple, el poder compartir archivos entre equipos utilizando, bueno, pues el Wi-Fi, el propio Bluetooth del equipo. Esta opción también la vamos a tener, pero conectados además a Internet vamos a poder compartir para trabajar en grupo, ¿no? Es decir, ese documento compartido que ahora mismo podemos trabajar ya a través de Internet, hacerlo en forma local entre dos usuarios. Eso sí, todo Windows 11, desde su instalación hasta su configuración, todo a través del menú de inicio, de configuración de cuenta, es donde se configura todo, hasta el correo electrónico. Es decir, cuando abres Outlook, no tienes forma de ver dónde configuras una cuenta. Lo tienes que hacer todo a través de cuentas, y a través de esa cuenta del ordenador es donde se van a abrir tus licencias que tengas de Office 365 o de los programas que sean. De esta manera es de la que, bueno, pues controlan el uso de todas las aplicaciones también, para dar más servicios al usuario y tenerle siempre, bueno, pues las aplicaciones más utilizadas, sobre todo actualizadas y a primer clic de la vista. Todo enfocado al uso y al usuario.
Doncs molt bé, gràcies per l'explicació, perquè és supercompleta i interessant, i a més el sistema operatiu que més està extès i que molta gent, doncs, bueno, estem utilitzant, encara que últimament Apple està agafant molta força.
Que, per cert, aquestes actualitzacions salten soles, us avisarà el Windows, i si no us ha avisat és que són progressives, ¿sabes? Que no poden enviar-les a tothom.
Sí, aquí para instalarlo sí que hay un pequeño qué, y bueno, esto, todo esto...
Bueno, aquí...
Mejor mirarlo en octubre, ¿vale? Pero aquí realmente tienes que pasar un testing, por así decir, de tu ordenador y de tu sistema operativo.
Para ver si es compatible.
Exacto, para ver si puede funcionar y el tipo de cámara y la cámara que tienes, y si tiene cámara o es una torre, porque si es una torre no te instala la parte de la cámara, a no ser que tengas una cámara como periférico. Es decir, hay, bueno, pues hay unas pequeñas connotaciones, con lo cual esto, lo que sí que aconsejo es entrar directamente en Microsoft.com a la actualización, bueno, de Windows 11, y te pasará el test.
Te'n vas a configuració, mira les actualitzacions que automàticament es comença, doncs, a donar-te informació al respecte. Vinga, som-hi, per no perdre aquestes males costums, toca parlar d'Apple, ja que s'ha filtrat nous iPads Pro per l'event d'octubre. Com ha estat això?
Ha aparecido un fallo, ¿no? Por ahí.
Bueno, una filtración, ¿no? Una filtración, bueno, un biscuit.
Lo llamamos filtración, pero sí, lo ha descubierto Logitech por un tema de especificaciones. Logitech es, bueno, pues uno de los partners, además de Apple, para todo el tema de accesorios. Uh-huh. Y, bueno, pues parece que van a presentar un iPad Pro de 12,9 pulgadas de sexta generación, así también como un iPad Pro de 11 pulgadas, ¿no? Es decir, ya nos vamos
a renovar como 8.
Exacto, un poquito de renovación conceptual.
Bueno,
imagino, no sé si...
Bueno, hay un rumor.
¿Hasta qué chipset, bueno, veremos? Pero...
Yo supongo que el M2, pero ya un rumor no massa confirmat, de un iPad de 15 pulgadas.
Bueno, aquest sí que és rumor.
Aquest és rumor. El que renovin la gama Pro és bàsicament...
Jo crec que és el que quisiera alguno, però no,
no sé, no dic rumor, però ho seria grossa, la pantalla. Vale.
Dice, nos vamos a un iPad de 50 pulgadas i ja és la tele de casa.
Vale. Lo que no és un rumor és que l'App Store pujarà els preus de les apps.
Bueno, clar, ha arribat la inflació i s'ha acabat el 0,99, ens n'anem a 1,19... Els de 3,99 a 4,99, les pujades són... No sé si són massa lineals,
eh? Bueno, un 20% aproximadament.
Sí, bueno, és que amb preus així tan baixos les pujades sempre són salvatges, no són percentuals.
Exacto, de 0,99 te puede pasar 1,29.
En un 1,19, diuen. Bueno, és la inflació i sobretot la paritat euro-dòlar. La paritat euro-dòlar és el que està fent mal, a part de la inflació, eh?
Bueno, no sé, es que me expliquen lo de la Apple Store, pero bueno, ahora...
No, el problema d'això és que quan el dòlar torna a ser fort, no baixen els preus. Bueno, però els preus no baixen enlloc, ni al supermercat, ni a l'Apple Store, ni enlloc.
Que m'expliquen el preu dels terminals als Estats Units i a Espanya.
Ai.
Sí, bueno, i jo aquesta comparativa la vaig veure, o sigui, aquesta explicació la vaig veure. Si tu agafes els preus que dona Apple a les presentacions, li sumes els impostos d'un estat, un 10%. Alguns estats tenen un 10% només d'impostos. I després li sumes el 21% d'IVA, perdó, li sumes el 21% de l'IVA, que seria el nostre impost, i li sumes el 10% d'inflació que tenim actualment, dona exactament el preu que tenim a Espanya.
Dona... Bueno, però això s'ha ara últimament.
Sí, correcte.
Així portem ja pràcticament tota la vida. Vinga, va, que abans de que ens diguis que s'ha acabat el temps...
S'està acabant el temps.
Vull parlar de Sky Showtime.
Bueno, és una nova plataforma de streaming que, per cert, ja no neix tot el bé que hauria de néixer, perquè ja hi ha rumors de que Sky, a segons quins països, no quedarà inclosa dins
d'aquesta agrupació de Sky i de Showtime.
Sí, sí. I, bueno, veurem com arriba tot plegat. Jo ho sento, ja... ja m'està començant a passar que vull veure...
De moment neix pel nord d'Europa,
sí,
arribarà a Portugal,
Espanya no està confirmat.
Però m'està començant a passar que vull veure alguna sèrie antiga, busques i està en una plataforma que no tens. I dius, bueno, mira, escolta, no vull subscriure'm amb una altra que sé que em puc donar de baixa. Insisteixo que crec que haurien de tornar a agrupar-se les
plataformes. És que no, rival, vamos a ver, el tema es que en Estados Unidos ya existen muchas plataformas de siempre, porque la televisión pública era un canal allí donde la hubiera. Entonces, o tenías un canal en casa o tienes el cable, sí, el famoso cable, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas que han empezado a internacionalizarse a base de canales, el canal de Showtime lo tenemos en las plataformas y lo tenemos en la famosa TDT, lo hemos tenido, y ahora en cualquier plataforma lo tenemos, ¿no? El canal de Showtime, ¿vale? Bueno, pues el tema es que...
Sí, es que
el
canal es que es Paramount Plus...
Bueno, es Paramount.
Es Paramount, es todo de Paramount y de Sky. El tema es que, igual, ¿vale? ¿Dónde veíamos Sky o qué veíamos Sky? Lo que veíamos de Sky era internacional, en inglés, tal. Es decir, ciertos canales que soltaban. Estos son grandes plataformas dentro de una zona local de su país. Pero claro, una zona local de Estados Unidos son 50 millones de usuarios, claro. ¿Vale? Porque ellos son 500 millones. Entonces, claro, 50 millones de usuarios. ¿Qué pasa? Que estos ahora, su plataforma, dicen, oye, para el dinero que me cuesta externalizarlo, cuando algo lo digitalizas al 100%, que ya no eres solo cámaras y tal, sino que está digitalizado, te da igual irte a uno que a un millón. Entonces, ahora empiezan a internacionalizarse y empiezan a darse entrada. Pero, claro, es lo que dice Ricard. Llevamos unos años, tenemos ya unos líos de plataformas tremendas, porque ahora si quieres ver el fútbol en Movistar, lo ves en Movistar, pero te das de alta gratis en DAZN a través de un código de Movistar para tener DAZN para poder ver los otros partidos que no ves a través de Movistar. Permiso, y al final son canales metidos dentro de una plataforma y además tienes la otra plataforma completa. Es decir, ya con este lío solo... para ver el fútbol este año, sí. Ya solo con este lío...
Aquí faria com una dita aquella que diu Río revuelto, ganancia de pescadores.
Bueno, no ho sé, jo conec gent que
està tot molt...
que s'ha esborrat del futbol, per exemple.
No lo sé, yo ahora conozco gente que están... Mira, ahora me he dado de baja durante 2 meses de Netflix porque voy a seguir la serie de no sé qué de Disney y la serie de no sé qué de HBO.
Sí, sí.
Que si tal, entre esto o la de Amazon, me decía la de Amazon y la de HBO.
Que sí, pero...
Los Anillos y el tal, no sé qué. Vale, pues ahora, es decir, y dentro de 2 meses me doy de baja de HBO y me doy de alta en Netflix.
Pero,
ostras, mira,
sí. Ya, es un sin vivir, pero...
Això és molt ferragós, no?
Bueno, pero es que si no, entre la conexión de casa, el móvil, las plataformas y tal, menos de 150 euros no se gasta una familia al mes, que es el recibo de la luz.
Que si les plataformes fossin intel·ligents i creessin una plataforma única on poguessis accedir a tot, i que cadascú després rebés la part de la teva quota segons les vegades que has vist cada producte seu, sí, ens facilitarien la vida.
Si et dones compte, i tirem, jo què sé, 10, 5 anys enrere, estem fent el pas invers. Venim d'una sola plataforma a anem a moltes plataformes.
Bueno,
perquè tothom d'entre Espanya amb la seva plataforma i els seus drets.
Sí, però jo crec que no tardarem a veure com hi ha plataformes que no li surten els números. I...
Perquè avui quantes plataformes hi ha així a grans trets a Espanya?
N'hi ha moltíssimes.
Però les més famoses.
Bueno, pues mira, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Prime Video, Filmin... segur que me'n deixo alguna altra.
La de A3...
Bueno, l'A3 Player, que aquestes són nacionals, i a nivell internacional, Rakuten...
Tindríem les de tots els operadors.
Rakuten, vale, tenéis dit 7. I clar, no podem estar pagant 7 plataformes per veure més o menys el que ens agrada.
Això
no pot ser. Bueno, DAZN és a nivell d'esports.
Bueno, pues plataforma, és igual.
Plataforma, sí.
És que, claro, veus... I així tot no pots veure el futbol sencer. És que... M'entens? O sigui, pagues 8 plataformes i si juga el Barça aquest cap de setmana i resulta que no està dins dels seus 5 partits, no el pots veure. Que no funciona, que la gent s'acabarà donant de baixa d'altres històries i arribarà el moment aquell de les discogràfiques que van apretar tant...
El futbol no por hacer publicidad, si nos pagan algo, ¿no? Pero no. El futbol, o sea, si quieres ver todo el futbol y pagando una sola cuota, a Movistar, es el único.
Bueno, Orange también lo tiene. Con esto también lo tiene todo.
Correcto.
Però és igual, has de traslladar la fibra, els mòbils cap allà per veure-ho. És que no és normal aquestes històries. No. Bueno, va, que ens hem quedat sense temps ja fa estona. Mira, només una xifra. El sistema operatiu iOS 16, el que et pots instal·lar encara que no tinguis l'iPhone 14, que la gent això ho entengui, que no cal, jo tinc el 12 i el tinc instal·lat i funciona perfecte, està instal·lat a més màquines que el 15 ja, després de 8 dies, el 49,3% de màquines. Poca broma, pràcticament la meitat dels dispositius que poden s'han actualitzat al iOS 16.
I una setmana després, l'únic que puedo decir de utilizarlo...
¿Te va bien?
No, va...
Porque tú te lo pusiste la semana pasada, que correcto, lo vi. Mentre fèiem el programa, se l'acabava d'actualitzar.
No, pues el tema de dictar los mensajes y WhatsApps y demás a través de voz, pero por escrito... Por favor, dejar de enviar audios. Sí. El teléfono ya escribe.
Si tú parles, ¿vale? Y él escribe. ¿Eh? No,
pero es una maravilla. Además, es que ahora se queda conectado y tú, según le vas hablando con pausas y tal, es que lo coge todo. Además, puedes hablarle en catalá-castellá.
Ahora sí, ¿eh?
Buen día, ¿qué tal estás? Y tanto una cosa como otra la escribe absolutamente toda.
David Casero, iPhone 12.
iPhone 12.
Funciona bien?
Perfecto.
Bueno, jo també tinc el 12, per tant no tenim més varietats. Jaume, has actualitzat?
Sí.
Quin perfecte. iPhone?
12.
Ah, bueno.
Dentro de dos meses el teléfono más vendido será el iPhone 13.
Seguramente. Bueno, va, David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja ens atensarem a les 2 de la tarda, 25 graus, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida. S'ha notat avui una davallada de temperatures, almenys tenint en compte les de dilluns i dimarts en aquesta mateixa hora, però és que, clar, anem de cara... Estem a l'estiu encara, però anem de cara a la tardor, que arribarà, ja saps, a les 3 i 5 de la matinada de divendres. No sé, els astrònoms ho calculen perfectament bé, A les 3 i 5 de la matinada... Doncs divendres al matí vol dir que ja et llevaràs a la tardor. No sé si és una estació de l'any que t'agrada especialment o no. Si vols, m'ho expliques, m'envies missatge de veu o de text al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180-664-526-180. Ets de tardor o no ets de tardor? I si ho ets, què t'agrada de la tardor? Va, que tenim en marxa ja la nostra tertúlia amb veu de dona. Ens plantarem a les 2 de la tarda amb la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ets de tardor o no?
Sí, m'agrada.
T'agrada la tardor?
Sí, moltíssim.
Bueno.
Bona època, ni calor ni fred. S'està bé.
T'ho compro. I, escolta, si et mous pels paratges del Prepirineu, sí, i Pirineu Lleidatà, és maco, la molt, paleta molt de colors.
Val la pena.
Sé que és un tòpic, això que dic, però és que és veritat.
És cert.
El que passa és que, bueno, hi has d'anar i mirar-ho i caminar. Mm-hmm. És molt maco, també fer excursions. Avui, des de l'associació Up Lleida, ens acompanya la Roser Chandri. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que, per cert, la Roser Chandri, ja la coneixeu, perquè ja ha participat en aquesta tertúlia més d'una vegada, però ara no recordo si físicament havies estat aquí als estudis o no.
Crec que no. Havia estat
per Nadal al Comac, crec que m'ho feia.
És veritat.
Vaig estar allà per Nadal.
Vas venir al programa que vam fer fora dels estudis, però aquí no hi has vingut mai.
Aquí no.
Sí, des de la pandèmia t'has connectat moltes vegades, però sempre a través de videoconferència.
Sí, sí.
Dic, la Roser, dic, jo sí que diria que ens hem vist, és veritat, ens vam veure a Comac una vegada que vam estar allí. Molt bé. Doncs escolta, benvinguda, Roser. I també està amb nosaltres la Carme Bellet del grup de Dones Lleida. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Carme també, no sé jo si havies vingut.
No, no, sempre he estat a través del... online.
Online.
Diguéssim.
I ens havíem vist tu i jo? Tampoc, en persona.
Me sembla que no.
Si t'ho imagina't com ens anem desvirtualitzant, eh?
Sí, sí.
Amb aquestes setmanes i mesos post... bueno, post-pandèmia, que no s'ha acabat, però mira, ja en tenim ganes i ja diem que sí, que això ja està. Veurem com va la tardor, ara que parlem de la tardor, que comencen a venir els estornuts, les grips. Sabeu que han tret ara un test, el test aquest de Covid, bueno, que ja teníem fins ara, aquest del nas, però que ara detecta si tens grip A, grip B o Covid?
Sí.
Si mai a la vida ens havíem preocupat de quina grip teníem, eh?
Sí, sí.
Sí, és curiós, eh? O sigui, ara és allò que et vendrà una mica de malestar i febre cap a la farmàcia, allò... No, jo tinc grip B, l'altre grip A i l'altre Covid.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, jo encara tinc a casa, de l'època aquesta de la pandèmia, que dic, pas passada, no sé quants testos a casa, encara que no sé per quan els farem servir.
Bueno, tu mira la data de caducitat i guarda'ls.
Vull dir que un bon negoci, tot plegat.
Guarda'ls, eh? Que, escolta, bueno, no sé com anirà. És bo a vegades saber el que tens, la veritat és que sí. Però, bueno, potser n'han fet un gran massa. Estem arribant, com dèiem, al final de l'estiu, i això vol dir que la setmana vinent a la ciutat de Lleida tenim dos activitats o dos events que venen de la mà i que marquen, doncs, aquest final d'estiu i començament de tardor. Un d'ells és la Fira Agrícola de Sant Miquel, que ja sabeu que se celebra el recinte firal als Camps Elisis, per entendre, i l'altre les... Bueno, la festa, les festes de tardor, la festa major, però la segona. La major, la forta, és la de maig, doncs aquestes són les festes de tardor. Aquest any recordeu que els concerts tindran lloc a Rovira Roure, com ja fa uns anys que es va començar a fer, ara a les festes de tardor, no a la zona dels Camps Elisis, sinó a Rovira Roure. Tot això us ho dic perquè a la Fira de Sant Miquel aquest any, segons m'explicava la Cristina, tindran en compte el tema de la sostenibilitat, com ha de ser, sostenibilitat del món agroalimentari i sostenibilitat des del punt de vista empresarial. Que, Cristina, tu que vens del món empresarial, és una cosa que ja hem de tenir en compte, no a nivell ja de persona, que també, sinó a nivell empresarial. Ja les decisions ja les hem de prendre tenint en compte també criteris de sostenibilitat, oi?
Bueno, ahir vaig escoltar una tertúlia aquí a Lleida Televisió amb el Santi Roig i em va cridar molt l'atenció perquè parlaven d'aquest tema de la bioeconomia. I aleshores, clar, que Lleida, el que em va cridar més l'atenció és que és el primer congrés que se celebrarà aquí a la Fira Sant Miquel. I clar, parlaran de l'economia, bioeconomia. Clar, aquest concepte no l'havia sentit mai i no deixa de ser superimportant, no? Perquè és el futur, no? De certa manera és adaptar-se a la nova realitat que a nivell global ens està afectant, pues, amb el canvi climàtic, i l'empresariat també d'alguna manera vol contribuir, no? Als serveis, a la infraestructura que pugui haver des del punt de vista, doncs, institucional o d'educació, no? En aquest cas la universitat o del mateix empresariat. Per tant, que crec que és una oportunitat molt important a Lleida Ciutat, més que res perquè tenim recursos propis de proximitat zero, d'alguna manera de buscar la resolució dels residus que generem, de la contaminació, el mateix empresari buscar mesures a petit distància o proximitat de resolucionar, o sigui, solucionar aquests temes, no?
Allò que dèiem sempre del quilòmetre zero.
Sí, això mateix.
Quilòmetre zero en tot. Sí. En buscar aliments, en buscar professionals i, pues, a l'hora de desfer-nos sosteniblement dels residus, tampoc cal enviar-los a l'Àfrica, per entendre'ns.
Això mateix.
És que, clar, ja s'ha descobert piles, muntanyes, d'electrodomèstics teòricament reciclats, per allà perduts, però com que estan allà no ens importa, no? Però portar-los fins allà contamina molt, per exemple. Doncs home, potser podríem muntar coses localment per, bueno, desmuntar-los i recuperar-los. Roser, tu també ets empresària, també la Cristina deia, bueno, a curt termini, a curtíssim, a present ja, són decisions que hem de prendre, no?, el món de la sostenibilitat dins del món empresarial, també.
Jo penso que és un món interessantíssim, també molt lligat a l'economia circular. Perdó. I concretament a Lleida, jo penso que és molt interessant que es posi en marxa aquesta moguda que a nivell d'Europa ja s'està movent des de fa molt temps. Aquí a Lleida també em consta que des de la universitat s'està movent molt això, però se n'ha començat a parlar fa poquet. Aleshores, jo penso que amb aquest entorn rural que nosaltres tenim, el tema de l'economia circular i la bioeconomia té tot el sentit del món. Per tant, benvingut i endavant.
No, a més, Carme, sempre ens autodenominem la capital del sud d'Europa del món agropecuari. Home, potser que ens ho creguem i que comencem a moure-ho des d'aquí.
Sí, a mi sembla molt bé tot això que esteu comentant, l'economia circular, però jo visc en un poble de pagesos, d'ex-pagesos, aquí al Pla d'Urgell. I a mi, vaja, em fa... Vull dir, s'ha de saber el que passa als pobles, En aquest, al meu poble ja exactament queden dos pagesos, val? Dos, que s'hi dediquen a temps complet, que ja són grans. I aquesta és la realitat. D'aquí quatre dies tots aquests camps seran o de grans empreses o vés a saber. Però, és a dir, el món rural que tenim aquí a Lleida també l'hem de conèixer, el que està passant, el que estan patint. Bueno, aquests dies ja sabeu que hi ha aquesta altra nova, aquests pocs pagesos que ara hauran de pagar, abans cremaven els residus, ara han de pagar molt per hectàrea. No, bueno, és difícil assumir-ho.
Sí, sí, sí.
Naturalment, si dic que els pagesos deixen de ser pagesos, és per alguna cosa.
Totalment d'acord. Això és una altra cosa que hem d'observar, eh?
Per tant, està molt bé parlar-ne, però la realitat és la que hi ha. I la realitat és que estan desapareixent els pagesos. Ne pot venir algun d'aquests que surten a vegades als mitjans, no?, que diuen ve de Barcelona, ja. Però això és una altra cosa. I sobretot en terrenys com aquest, que són l'agricultura extensiva, etc.
Carme, amb la teva experiència, per què als pobles la gent deixa de dedicar-se a pagès?
Doncs, primer, perquè és dur. En fi, és una feina dura i que no té reconeixement, no en té de reconeixement a nivell social, no en té cap, i, bueno, els fruits són els que són, vull dir, no... tampoc dona... no dona rendibilitat. I aleshores, doncs, bé, s'han obert aquestes empreses, en principi a les vores de Mollerussa, bueno, a les ciutats més grans. Aleshores, en principi, doncs, les empreses, què passa? Que el pagès no té horari, per entendre'ns, eh? Ni estació,
bueno, saps? Com un autònom, per entendre'ns.
Bueno, ni bueno, s'ha de regar la nit.
Però vull dir que al final un pagès és un autònom.
Sí, sí, bueno, no, exacte. I el tema de les pensions n'hauria de parlar també.
Sí.
De les pensions dels autònoms, dels pagesos, etcètera. Aleshores, doncs bé, però l'horari no n'hi ha, se rega a les 4 del matí, quan te toque. Aleshores, aquestes empreses, doncs, de les ciutats una mica més grandetes, doncs, oferien... un complement. Es va començar per ser un complement de la pagesia, perquè era difícil poder viure com abans, portar la canalla a estudiar fora, etc. No s'hi arribava. Llavors era el complement. Però el complement ha arribat a ser pràcticament, doncs, el més important econòmicament de les famílies.
Home, el més problemàtic és que famílies de tradició pagesa veguin que els seus fills no s'hi poden arribar a dedicar sent propietaris fins i tot de terres, perquè no surten els comptes o perquè... Bueno, perquè no surten els comptes, principalment.
Sí, sí, en aquests moments estan buscant gent que diu, bueno, jo em jubilaré o jo ja sóc gran, no puc fer-me càrrec de tantes terres, quinte, no? I doncs no se'n trobi. Si no és... Jo penso que això acabarà a grans empreses o no sé com, eh? Però vaja. Clar, o això... gent que regui...
Això, Cristina, per exemple, entra dins d'allò que deies, que les institucions també han de ser conscients de la situació que hi ha, i a vegades a l'hora que repartim ajudes d'aquestes que acaben caient a sectors o a accions que dius, bueno, és que això sí que pot esperar, però això altre no, potser s'haurien de plantejar.
Que ho fessin de forma més eficient i productiva, clar, no? Que el sector més que toqui exactament, no?, l'ajuda en si, no de forma genèrica, sinó més específica del problema real que hi pugui haver.
És curiós perquè ser pagès, és veritat que socialment sempre ha sigut un terme despectiu. Fins i tot des de Lleida, et diria, que ja és més greu, eh?
Jo crec que cal... Perdona. Jo crec que cal dignificar, perquè és que és una feina maquíssima, no sé per
què... És vital.
Clar.
Ves que és que és vital. És que a la pandèmia ho hem vist.
Aleshores no s'entén una mica, doncs, aquest desprestigi de ser pagès, no? I que... doncs cal reivindicar-ho, perquè a sobre és una feina maquíssima, creativa, no? I aleshores, doncs, una mica que es considera que ser pagès és com ser menys, doncs no, no, perquè, tal com dius, és vital i necessari per a una societat.
Déu-n'hi-do. És curiós que el no anar a treballar amb camisa i corbata sigui tan problemàtica.
Sí, sí, tal qual.
És que
qual.
És així. En regim per l'aspecte. Mira, avui... us poso un altre tema aquí sobre la taula. Avui llegia que hi ha un 40% d'espanyols de 16 a 70 anys que recorreix a l'operació de cirurgia estètica. Un 40%, entre 16 i 70 anys, o 17 i 70 anys, ara no recordo. Dels quals hi ha un 72% que és dones i un 29%... són ja comes, ja decimals, però perquè ens fem a la idea, un 22-23% que és homes. I de totes les operacions de cirurgia estètica, el que s'endú el percentatge més alt és la cara, per entendre'ns, després la resta del cos, i ara està entrant amb força el tema del, bueno, el tema capilar, que déu-n'hi-do, que suposo que la majoria són homes, tot i que ja sabem que l'alopècia femenina també existeix, no? Deia tot això perquè és curiós que el no anar a treballar amb camisa i corbata o amb un vestit pugui marcar tant, però és que després hi ha dades que ens diuen que ens preocupem de l'aparença física, que realment no és que sigui un problema, però no sé si és una prioritat. És a dir, no és un problema que una persona es vulgui arreglar alguna imperfecció. Aviam, és que quan diem imperfecció hauríem de saber què és, no? Els cànons de bellesa o no. No sé si realment ja és sa aquest tant per cent. Parlaven les estadístiques aquestes que hi ha persones que com a mínim ho fan un cop a l'any. N'hi ha d'altres tres a l'any. No et sabria dir el tant per cent. No sé si tot això, les xarxes socials, ha ajudat a que passi.
Jo crec que sí. Crec que sí que ha promocionat que moltes persones entri més a la clínica a operar-se alguna cosa, alguna zona, per algun defecte o per culpa de la societat te provoquen segons quins defectes que te creus que te diuen els demés. Segons quines persones, desgraciadament, actuen en funció de l'opinió dels demés, no? Aquest me diu que tinc aquest problema al nas o a la cara algun defecte, es deixen anar per aquest tipus de pensaments d'altres persones, i això és el problema aquí, que no siguis capaç de dir, vale, ho faig perquè jo vull, perquè me vaig bé, però em vull arreglar, perquè em vull veure millor, no perquè m'ho digui una altra persona. Aquí hi ha el problema real i greu, no?
Però és tan dur que una persona igual no s'ho hagi plantejat i que li digui una altra i de cop s'ho vegui, i cada vegada s'ho vegui més gran i diu, ui, m'ho he d'arreglar això, eh? Que això passa, eh?
Jo penso que aquest és un problema molt greu, que gairebé filosòfic, penso, perquè és l'acceptació del cos, l'acceptació de que hi ha unes etapes a la vida, la joventut, el més gran, la bellesa... I darrere...
un dels tractaments és el anti-aging, que és no fer-se gran, eh? És allò de dir, bueno, escolta, clar, si s'hagués descobert aquesta història, ja serien els primers.
Al principi va començar per aquí, potser per la gent més gran, ara ja tenim els joves, hi ha una indústria darrere potentíssima, que és el món farmacèutic, i d'aquí el cosmètic, etc. I després el poder del món mèdic, darrere. Per tant, bueno, ja veieu la canalla, no? La canalla és que tenyir, primer ja es tenyien als 10 anys, les ungles pintades als 3, és a dir, és no voler acceptar el cos, no? Que és allò, doncs, més el que hauríem d'estimar més, d'altra banda. Vull dir que jo m'ho veig per aquesta altra banda, vull dir, penso que és bastant greu, això.
Us puc fer una pregunta personal? Vostè va anar a l'institut. Parlo de l'institut per les edats del pavo, que dèiem.
Sí.
Anàveu maquillades o no a l'institut?
Jo no. Jo en aquell moment no.
Jo no.
Jo l'única vegada de la vida... Bueno, l'única poca de la vida mai pintat és dels 15 als 16 anys.
I a partir dels 16 ja no? Què va passar, Carme, als 16?
Doncs aleshores vaig volar, eh? Vaig volar.
Cristina.
Jo tinc una anècdota.
A veure.
Mira, el primer que vaig comprar de maquillatge estava a Londres amb un internat d'anglès. Vaig anar a comprar en grans magatzems, si els coneixeu, no diré el nom, per fer publicitat. Saps què em vaig comprar?
Què?
Un rímel transparent. I dic, ja vaig maquillada pels ulls, allò, les pestanyes superarreglades. Dic, ui, ui, quasi que he fet massa ja, me veig massa arreglada. Imagina. No t'ho perdis, en 18 anys.
Roser.
Jo el que m'agradaria afegir el que han dit, que penso que estem vivint en una societat en què l'imatge és tan important i pesa tantíssim i que pares promou, tal com has dit, Carme, pels mitjans de comunicació, sobretot per la pròpia imatge que un vol donar als altres i també les empreses. A mi em consta que les entrevistes de feina es valora la imatge personal, d'acord? Però també penso que cal valorar adolescents que poden tindre problemes físics, que el fet de que es puguin fer una cirurgia estètica els hi serveixi per sentir-se millor amb ells mateixos, pues jo en aquests casos no veig tan malament. No passa res.
No, no, jo us ho he posat sobre la taula ni per bo ni per dolent, sinó per valorar-ho. Aviam, que ens en reiem ara. Tot això venia perquè l'altre dia em comentaven pares que tenen filles a l'institut. Recordem que ara es va a l'institut 2 anys abans que quan hi anàvem nosaltres. Abans anàvem als 14 anys, ara hi van als 12, eh? Que em diuen, escolta, és que ja no pots sortir de casa sense sortir maquillada i fa primer o segon. Estem parlant de 12 o 13 anys. I si tu t'acostes o passes per davant d'un institut a l'hora de l'entrada i t'hi fixes, veuràs que hi ha moltes noies que van maquillades. Parlo de noies perquè avui estem a la taula amb veu de dona i em sembla que és quasi bé com una esclavitud, això. No podes sortir de casa, escolta, mira, em dutxo, em vesteixo, em pentino i surto. No, no, és que he de sortir d'una manera concreta, no? Esclavitud, enteneu-me, eh? Vull dir, és una despesa de temps que et pots estalviar. Bueno, temps i diners. Però que et pots estalviar.
Jo tinc una neta...
Si ho fas perquè vols, vale. Si ho fas per pressió social, tenim un problema.
Aquesta és la diferència.
Això sí,
aquesta és la diferència.
Tal qual.
El que passa és que com ho detectem?
És que això és difícil de sentir. És clar, les influències són tan grans que no saps per on venen i no saps mai on està el límit d'això. Jo tinc una neta de 14 anys que viu a Escòcia i, per exemple, ella doncs, està en ple moment d'institut i comparacions i això i allò, no?
Tercer d'ESO aquí seria.
A tercer d'ESO. Aleshores, ella porta els cabells morats, però en canvi no es pinta gens. Llavors ella s'ho pren com un divertimento. Per tant, vull dir que, clar, també depèn una miqueta de com ho visqui cadascú, no? Que no sigui una competència, el volgués igual que totes, aquesta uniformitat que tothom igual, tots els adolescents igual, no? Aleshores, jo penso que depèn una mica també de com ho visqui cada adolescent.
Bueno, és curiós perquè tenim problemes molt greus al món i fixa't on estem parlant de les generacions que teòricament són els que hem de fer girar el món d'aquí pocs anys. Creixen amb uns problemes potser superfluos.
Sí, no,
això jo... ho diem ara, nosaltres, que ja hi hem passat, clar.
Jo quan dius, mira quins problemes hi ha al món, jo penso que, de veritat, penso que aquest és un problema dels importants, problema, sí, perquè va més enllà. Vull dir, naturalment que hi ha casos particulars i tot el que vulguis, però en general és una altra la
però,
qüestió.
Escolta, tenyir-se els cabells no és un problema. Vaja, no ho considero jo.
No, potser per un adolescent sí que ho seria, amb aquella edat.
Jo penso que sí, doncs. Sí.
Perquè es fiquen uns drames.
Sí. Jo penso que...
Jo crec que
tenyir-se
que
no... des del punt de vista de diferenciar-se. Escolta, mira, jo és que...
Saps? Sí, esclar, l'adolescència és el moment de diferenciar-te i de conèixer de tu mateixa o tu mateix. Això naturalment sempre ha sigut i sempre serà, i aquestes cosetes hi són.
Però... Experimentar.
Exacte. Però és que això continua després i es fa més gros i intervenen les operacions, és a dir, coses irreversibles. M'explico, vull dir, esclar, són qüestions més greus.
Jo segueixo... volen saber què li va passar a la Carme als 16 anys.
Ah, no, doncs és que devia estar... Jo és que va... A veure, quin llibre... Devia estar en l'època aquesta de...
Quin llibre vas llegir?
De l'adolescència.
Quin llibre vas llegir?
No,
quin
pues
titular? O què et van dir?
No, era pues l'època que sorties amb els xicots i tot això. I naturalment, llavors, no hi havia la influència d'ara, però ja ens pintàvem amb un internet, naturalment. També això influeix molt.
Home, però és que això no és dolent, jo crec, allò d'intentar...
Jo no ho dic com una cosa dolenta. És un moment de la vida i...
Com passa amb la celebració, doncs obres l'armari i busques una roba que et caigui bé,
oh,
no? O nova, o jo
què sé. Això mateix,
no?
Però sí. No, ho deia perquè abans vas pintar, però jo sí, en aquella època,
sí, però
com una mona.
Com que em deia... Com que em deies, em vaig pintar dels 15 als 16 anys, sí. A partir de llavors ja no?
No. No, de veritat.
Bueno, mira, és curiós.
Així la cosa.
Bueno, ja veieu, que hem començat parlant de la Festa Major, hem anat cap a la Fira de Sant Miquel, hem parlat de la sostenibilitat, hem parlat dels pagesos. Jo crec que té tot el sentit del món que en parlem des de Lleida, ja que diem que volem ser la capital del sud d'Europa, que això és gros, de dir-ho, en tot el que és el món agropecuari, doncs, escolta, ens ho hem de creure, però és que, a més, ho hem de potenciar. Una eina de les que tenim és la Fira de Sant Miquel, però vaja, que el dia té, i l'any té 365 dies i que es pot fer moltes coses, En fi, escolta, que ja veieu, comencem per un costat i acabem per un altre, Però bueno, que hi ha cosetes, i tot el que ha sortit és ben important, Tot i que, mira, si ho tractem amb to d'humor, millor. Digue'm, Cristina.
No, només vull... És un altre tema totalment diferent, però t'ho puc dir, Ricard?
Sí, sí, digues. Ja el deixarem per la setmana vinent,
si no,
però bueno.
No, que només dir-te és una cosa totalment diferent, però que sapiguem, bueno, ho tinc que dir, el 24 de setembre, que crec que és dissabte, és el Dia Internacional de la Malaltia del Xua.
Ah, caram. Bueno, Dia Internacional?
El Dia Internacional, sí, sí, sí. I hi ha una associació que és la Xua, Espanya, on la seva presidenta és la Mireia Catarra, que sempre diu algo, dona difusió, més que res que sapiguem que fem, bueno, prenen consciència del dia 24, que és la malaltia, el dia internacional, i hi ha una aliança internacional, vull dir que vull donar visibilitat només a aquest tipus de...
Recordo, per qui no ho sàpigui, que ho puc dir perquè ho ha fet públic i ha fet un llibre. Sí. La Cristina va patir aquesta malaltia, està considerada una malaltia rara. Uh-huh. Una malaltia rara no és especial, simplement és que afecta a un tant per cent molt baix de la població i, per tant, es cataloguen com malalties rares. I moltes vegades, per desgràcia, doncs les malalties rares no s'investiguen el que s'haurien d'investigar justament per això, perquè el tant per cent d'afectació és relativament baix. Però on qui li toca... Doncs
això, Ricard.
Ho veu diferent.
Merci, Per.
Doncs bueno, gràcies per fer l'apunt, evidentment. Carme Bellet, Roser Xandri i Cristina Cervera, espero que hagueu passat una bona tertúlia. Com sempre, un plaer. Gràcies perquè us hagueu acostat aquí als estudis.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Bon dia.
Doncs apa, nosaltres ja ens n'anem directe a les dues. Si tu vols opinar sobre els temes que han posat sobre la taula avui a la tertúlia amb veu de dona, ja saps, m'envies missatge de veu o de text al 664-526-180, 664-526-180. Soc el Ricard Álvarez, ho deixem aquí. Que acabis de passar un bon dimecres. Demà hi tornem dijous. Demà ja tornen les escapades amb el David Velasco a partir de la 1, però abans d'arribar a la 1, a les 12:20, t'estaré parlant ja des de Lleida, i entre d'altres coses parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater i des d'Anadon Veterinaris, i de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. El que t'he dit, que acabis de passar un bon dimecres. Salut, adeu.